I ara anem a l'espai, un lloc ple d'incògnites que els humans anem intentant resoldre com un gegantí trencaclosques. Una d'aquestes incògnites fa referència a què passa quan estels molt massius esgoten el seu combustible nuclear i exploten com a supernoves. Després d'aquesta explosió, i segons Ken Kedi del nucli de l'estel desaparegut, es pot formar un nou estel de neutrons o bé un forat negre. El que suposa un repte per a la comunitat científica és esbrinar quina és la línia que separa la transformació en un o altre cos celeste. En aquest sentit, les col·laboracions científiques internacionals Virgo i LIGO han anunciat el descobriment d'un objecte compacte d'aproximadament 2,6 masses solars que se situa en un interval entre l'estel de neutrons més massiu i el forat negre més lleuger mai vistos. El de Farafar ens volem treure una mica l'entrellat, i per això hem convidat en Alícia Sintes, doctora en física i coordinadora de l'equip de la Universitat de les Illes Balears, que ha col·laborat en el descobriment. Molt bon dia, doctora Sintes, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia.
Miri, li seré sincer, el guionista m'ha escrit tot això i no he entès res. Comencem per aquí, o sigui, de tot el que hem dit de l'espai, o sigui, li comento perquè el punt de partida és molt bàsic, eh? O sigui, almenys jo som un complet ignorant. Comencem anem a pams. Com es detecta un fenomen que va passar fa 800 milions d'anys en alguna part de l'univers?
Bueno, se podrien detectar de diverses maneres, però en aquest cas s'ha detectat gràcies a aquestes ones gravitacionals, aquestes noves missatgeres de l'univers que, si la primera detecció va ocórrer el 2015, i va ser una descoberta meritòria de Premi Nobel, etc., i allà on prometíem, estàvem obrint una nova finestra a l'univers, estàvem portant uns instruments capaços d'observar l'univers, també estem llavors descobrint fenòmens o descobrint objectes misteriosos, com en aquest cas, que encara ens fa que ens demanem moltes més preguntes, és a dir, donant respostes a una sèrie de preguntes que hi havia fins en aquest moment i n'obrim moltes més. I tot gràcies a aquests nous instruments, aquests interferòmetres enormes de 3 i 4 quilòmetres de longitud, tant els Virgo com els LIGO, i en aquesta nova manera de fer astronomia. Llavors estem descobert fenòmens que fins dia d'avui no pensava que existissin. Aquest cas que has nomenat és un cas curiós, perquè com molt bé has apuntat, les estrelles tenen vida i quan moren, pues, el producte resultant depèn de quina havia estat la seva massa inicial.
Però el mèrit, si ho he explicat bé, és mèrit del meu company, en David, que és qui ha preparat l'entrevista.
Ho ha fet molt bé.
David, David, que està amatent, que està parant l'orella, David, enhorabona.
Enhorabona, sí. Ja que tenim en compte que això, que un estel de neutrons és un estel que té una massa normalment entre una i dues vegades la massa del nostre Sol, però té un radi de 10 quilòmetres.
Només?
Només. Llavors, us quep a la vostra illa?
Però si això, 10 quilòmetres és una llufa en l'univers.
Llavors, estem xerrant de matèria en condicions extremes. Però de tots aquests estels de neutrons, que n'hi ha molts, en tenim molts a la nostra galàxia.
I els podem veure a simple vista,
sí?
O no?
A simple vista no, però amb llum, no amb llum visible, però en ratxos X i en ratxos gamma. Hi ha tota una sèrie d'aquests estels neutrons que són coneguts com a púlsars.
Com?
Moltes d'aquests estels púlsares.
Púlsares.
Com llum d'un far.
Un púlsar, molt bé.
Són estels que emeten, generalment per als seus pols, feixos de ratxos X o ratxos gamma, i, però com que estan rotant, quan aquest feix s'orienta cap a la Terra, veig la pulsació d'un far. I el descobriment d'aquests pulsos també va ser meritori de dos premis Nobel.
Uau.
El primer premi Nobel, quan es va descobrir aquest fenomen, aquests pulsars, i després el segon premi Nobel, quan va ser el primer pulsar en un sistema binari, que va ser Hussey Taylor, que a més va ser, diguem, que la primera evidència experimental de que les ones gravitacionals en principi existeixen. I ara, doncs, seguim descobrint fenòmens interessants, molt interessants perquè tots els estels de neutrons que coneixem a la nostra galàxia tenen entre massa entre 1,1 i 2,7 de la massa del nostre Sol. I aquest, que hem trobat ara, aquest objecte, que no sabem exactament el que és, té una massa de 2,6 vegades la massa del nostre Sol. I després passa que els forats negres, que bueno, si l'estrella inicial hagués estat molt més massiva, quan col·lapsa en forma de supernova no se queda un estel de neutrons, sinó que col·lapsa encara més i forma un forat negre. Però normalment aquests forats negres de masses estel·lars, el normal és que estiguin a partir de 5 per endavant. Llavors, això entre 2 i pico i 5, diguem que era el règim, el que els anglesos li anomenaven el mass gap, que no sabem el que és.
Mass gap.
Bueno,
el buit.
L'interval de que no podem explicar, o l'interval que fins ara no hi havia observacions, no trobaven objectes compactes d'aquest rang de massa. Però, clar, hi ha més hipòtesis, perquè, bueno, potser això sigui l'estel de neutrons més massiu mai detectat, podria ser un forat negre lleugerament petitó, que jo hauria d'intentar explicar com se poden formar aquests forats negres tan petitons, o on se podria anar a hipòtesis més exòtiques, que en vez de ser una estrella de neutrons, estiguéssim parlant d'una estrella de quarks.
Però jo pensava que el resultant d'una estrella quan mor, que ens explicava abans, podia ser aquest estel de neutrons o un forat negre, però també hi ha una tercera hipòtesi.
No, bueno, és que aquests estels de neutrons poden ser només de neutrons o podrien tenir components més exòtics a dintre.
De quarks.
De quarks.
Bueno, quarks és, en fi, i aniran allà amb gent interessada en fer cèntims a buscar-ho, no?
No de quartos, sinó de quarks. De quarks, de partícules en què estan formats.
Què són els quarks? Els quarks, què són, disculpi?
Pues serien partícules així més fonamentals. Això és que estudiar física de partícules, etcètera.
Jo no. Jo aquell dia no vaig anar a l'institut. Vaig anar a jugar a futbolín. Quarks.
Ai, doncs quina mala sort. Jo crec que també, perquè això ja necessita estudiar física avançada.
Mira,
sento un interval, avui estic molt, molt contenta, perquè divendres passat l'escola de doctorat de la Universitat de les Illes Balears ens va acceptar finalment el dipòsit de tres tesis doctorals de tres doctorants nostres, que estan d'enhorabona. Per tant, no sé si m'escolten, estan aquí a Mallorca.
Totes supervisades per tu?
Dues per mi.
Enhorabona també per tu.
Una pel meu home i una compartida.
Va, tu queda en família, idò.
Això no ho recomano massa, això de treballar plegat amb home i dona és un poc dur. Sobretot si el Covid es posa pel mig, això ja és insuperable.
Però cadascú està amb les seves estrelles i ja està. Molt bé, i per tant, què era el que inclina la balança cap a la formació d'un estel de neutrons o un forat negre?
Tot depèn de la massa inicial de la... Com molt bé ho he explicat, depenent de la massa inicial de l'estel, llavors, quan explota en forma supernova, part del material surt, però l'altre col·lapsa. I depenent de com aquesta cosa que col·lapsa, se pot atobrar en formar aquest estel de neutrons, o col·lapsa encara més i es forma aquest forat negre. I un forat negre és una regió de l'espai i temps, allà on la gravetat és tan forta que res escapa, ni tan sols la llum, per això li deim negre.
I escolta, i què passa quan es troben un objecte celeste i un forat negre a l'espai?
Bueno, segons si es troben, com aquest, perquè en aquest cas era una parella, era un forat negre de... Espera, que aquí tinc la meva xuleta.
Ah, sí.
De 23 masses solars que s'han engullit o s'ha juntat i, evidentment, el que ha fet ha estat convertir-se en un forat negre encara més gran amb un altre objecte, que no sabem el que és, de 2,6 vegades la massa del nostre Sol. I com que se l'ha menjat tan de ràpid, tampoc ha produït llum, ni l'esperant que hagi produït llum.
Una pregunta.
Llavors és algo misteriós, perquè no sabem exactament el petit que ha estat, hi haurà que esperar a detectar-ne més per intentar tenir més informació.
I si s'acosten, si s'apropen dos forats negres, què pot passar?
Es mengen. Si i dos forats negres, pensa que una cosa és el que diries el cos astrofísic, allà on es troba, però un forat negre en si no només és aquest cos que us podeu pensar molt dens, el que als matemàtics li agrada més com a la singularitat, sinó que és tota una regió. És igual que si estiguessis com una espècie de torrent o riu, que dius, i hi ha una cascada. Llavors, tu si estàs a la cascada ja caus i no pots tornar enrere. Però abans d'haver caigut, cada vegada com més t'atraques en aquest precipici has de nedar més ràpid si te'n vas sortir, si te vas salvar, no? Llavors, un forat negre, l'horitzó del forat negre és aquella regió a partir de la qual ja no te'n pots escapar, ja cauries a dintre. Per molt d'auxili que demanis, ja no te poden tirar ni cordes, no te poden... Llavors, quan tens dos forats negres, i això passa, n'hem vist ja molts, parelles de forats negres que s'han juntat, és a dir, que aquesta regió passa a ser una regió única, comuna, allà on d'allà ja no s'escapes lluny. I, ojo, de forats negres també n'hi ha molts. I d'altres estem xerrant de forats negres de masses estel·lars, d'algunes poques masses, fins a alguns centenars de masses del nostre Sol, com a forats negres, que podem veure amb aquests detectors terrestres. Mm. Però resulta que la majoria de les galàxies, del seu centre, també hi ha forats negres supermassius, de milions de vegades la massa del nostre Sol. En tenim un d'aquests a la nostra pròpia galàxia. I això, està menjant cosetes al seu voltant.
Hem de témer. O sigui, quan, dos coses. Una, quan dos forats negres es mengen l'un a l'altre, nosaltres sentim alguna cosa aquí a la Terra, i si un forat negre s'acosta molt, hem de patir.
Bueno, per començar, quan dos forats negres... Ja no sé ni què m'has dit, perquè et feia, sembla que no t'estic ni escoltant.
Oi, doncs...
O serà que la memòria ja me falla. Llavors, això passa sovint que dos forats negres estan orbitant un al voltant de l'altre, han estat orbitant milions i milions d'anys, i arriba un moment que ja s'acosten molt i col·lapsen. I ho podem registrar? Sí. Com? Amb ones gravitacionals. Llavors, és el primer que van detectar, el del 14 de setembre de 2015, eren dos forats negres que s'havien, diguem, juntat, col·lapsat, fusionat, fa 1.300 milions d'anys en una galàxia molt llunyana. I aquell dia les ones gravitacionals ens arribaven a la Terra i les vam poder mesurar. Això ja ho hem vist. Bueno, això encara no està publicat com una seixantena de vegades més, perquè hem tingut molt més que de deteccions d'ones gravitacionals confirmades i altres que la gent ho sap que les tenim però que encara no hem publicat. Mm-hmm. Però de tant en tant n'hi ha alguna que ens sorprèn. Alguna d'aquestes deteccions majoritàriament involucren forats negres, o alguna també involucra estels de neutrons, que, bueno, ens fa que ens tornem a fer més preguntes.
Molt bé.
Fa dos anys van veure la fusió de dos estels de neutrons, i no només ho van poder veure amb ones gravitacionals, ho va veure tot observatori, inclús d'Eivissa, que no ho sé, tant d'òptic fins, vamos, tot l'espectre electromagnètic i es va poder observar durant mesos i tot.
I era guapo? Estèticament hi havia... En fi...
Ai, sí. Justament estem a la ràdio. És que si ara de pos la musiquita, només te quedarà la musiquita així molt espectacular, tipus Hollywood. Però normalment quan donen una xerrada, aquí hi ha unes animacions de la NASA que són espectaculars, que deben saber en tots els ratxos. Ah. Però, curiosament, amb aquesta observació de la fusió de dos estels de neutrons, que aquesta va ser de l'agost del 2017, es van poder explicar coses com mesurar la constant de Hubble, és l'expansió de l'univers, però també, com que es va poder localitzar molt bé, es va poder localitzar la galàxia, també van poder explicar la formació d'elements pesats que tenim a la Terra, com or, plom, platí, etc, etc.
Au, au.
És a dir, com deia el Carl Sagan, són pols d'estrelles. I tot aquí, aquests elements que ens agraden tant, lluir, com l'or, ve de fusions d'estels de neutrons.
Impressionant. Una ona gravitacional, n'acaba de parlar vostè. Què és? I quina és la relació amb espai-temps?
Ui, molta. Extremadament molta, perquè tot això ve de la teoria d'Einstein de la relativitat general.
Correcte.
Llavors, aquesta teoria, que també té un segle i cinc anys de vida, diu coses molt estranyes. És a dir, que Einstein devia ser un boig perquè ens diu que la gravetat no és una força qualsevol. És a dir, això que fa una cosa i tira l'e que cau, degut a la força de la gravetat, no, que no és una força qualsevol, sinó que està relacionat amb la curvatura de l'espai-temps. És a dir, aquest geni o aquest boig ens està dient que geometria és igual a l'energia de l'univers, al contingut material de l'univers.
Mm. No, no hi ha un... Bé, deu haver-hi un tutorial, no, al YouTube, d'això.
És molt.
Perquè, si no...
I resulta que quan tenim matèria accelerada, matèria en moviment, se produeixen pertorbacions damunt d'aquesta curvatura de l'espai-temps, damunt d'aquest llençol, i això són les ones gravitacionals. És a dir, les ones gravitacionals estan simplement produïdes per al moviment de la matèria, per l'acceleració de la matèria.
I això que hem vist a les pel·lícules de Hollywood, ara que les esmentava, que si entres un forat temps, un forat negre pot viatjar en el temps, això...
Ai, la meva filla, quan era molt més petitona, li deia, bueno, i com és que és periodista, no saben res de que és un forat negre, i pensava, no, i si mamà, poc. Fa, sí, però aquí menjant forats negres cada dia, perquè cada dia teniu discussions de forats negres, sí, faig, però això no és molt normal. I llavors és com ell un dia li va dir un periodista, fa, bueno, si caus un forat negre, depèn, al principi no, però quan tu comencis a atracar cada vegada més al seu centre, doncs te faràs un espagueti, perquè la gravetat dels peus serà molt més gran que els cabells, i per tant t'aprimaràs.
Quedaràs així com en Manu te vol, no? Quedaràs així llarg, no?
Espagueti.
Un espagueti, molt bé.
Espagueti, però
o sigui,
no
a sobre forat negre i et tornes italià, mare. Molt bé. O sigui que, no, forat negre, no viatgem, potser viatgem el temps, però arribaríem... Arribaríem cadàvers, no?
No, però t'imagines, potser hi estem dins un forat negre.
Ah,
ara ja podem especular.
Ara ja tinc titular per l'entrevista.
No, potser som
dins un forat negre.
Així que sap, és a dir, no te notaries, a no ser que t'atraquis molt a la singularitat. A més, pensa, n'hi ha molts de forats negres, com t'he dit. A la centre de cada galàxia hi ha un forat, o de la majoria de galàxies, hi ha un forat negre supermassiu.
Bueno, ja et dic jo que algun dia d'agost sí que som un forat negre aquí, però potser som dins un forat negre, ja m'ho he apuntat.
Ai, molt bé. És una illa preciosa.
Sí, sí. Com, quines aplicacions pràctiques tenen aquestes investigacions? Abans parlava dels minerals, no?
Bueno, primer de tot, la humanitat, l'home, home, dona, té curiositat. Té curiositat per saber d'on venim, a on anem, i, evidentment, això serveix per fer ciència i per donar resposta a una sèrie de preguntes. És a dir, i aquest tipus de preguntes poden ser tant de cosmologia, de física fonamental, com astrofísica. Són uns nous instruments d'observació astronòmica per donar resposta a una sèrie de preguntes.
Uh-huh.
Ara bé, estem parlant que aquestes ones gravitacionals, i per molt aquí de broma que faguem, si l'espagueti amunt, espagueti avall, forat negre, no sé què, poden ser molt intenses allà on s'originen, però quan aquí arriben a la Terra són extremadament menures. És a dir, aquestes deteccions que estem observant, que el que fan és produir distorsions a l'espai-temps, necessitem instruments capaços de mesurar aquestes distorsions per davall de la mil·lèsima del tamany del protó.
Uau! Això és molt petit, no?
Això és un poquet petit. Llavors, és tota la tecnologia desenvolupada, diguem, a les darreres 4 o 5 dècades, ha tingut que desenvolupar la tecnologia més puntera que existeix aquí a la Terra per desenvolupar i construir aquests instruments òptics més sensibles que l'home mai ha construït.
És la nanotecnologia?
Llavors, de tot. Perquè tenen llum làser. Si no haguéssim descobert el llum làser, tampoc tindríem aquests instruments, perquè necessitem l'estabilitat dels llums làser.
Uh-huh.
Està enxerrant del 8, el volum de 8 més gran del món. Potser no el més intens en pressió, però el més gran en volum sí. Perquè està enxerrant d'instruments en forma de L, allà on cada costat de la L té 4 quilòmetres de longitud. I pensa que aquí aquests instruments detecta qualsevol terremoto, distorsions, tormentes solars, magnètiques solars, camions, avions, tot. I d'entre tot això també has de detectar les zones gravitacionals.
Algun dron?
Són instruments extremament molt sensibles. Aquests instruments també els has d'aïllar de l'exterior. És a dir, hi ha aïllaments sísmics impressionants. Després, els materials són materials d'una gran qualitat, miralls d'altra qualitat, suspensions d'altra qualitat, que això, tot això, tenen aplicacions a altres camps de la ciència i de la tecnologia. I també, totes les maneres d'analitzar el software i fer l'anàlisi de dades se poden emprar a altres camps. I totes les tècniques que estem desenvolupant per treure, que en diria allò, l'aguja del pajar, això en català no sé com dir-ho, que és el que ens hem dedicat durant molts anys, llavors són mètodes que després pots aplicar a altres coses. Com, per exemple, jo vaig desenvolupar un mètode per eliminar soroll elèctric i resulta que això ha tingut aplicacions a medicina.
Què diu?
Bueno. I altres mètodes, inclús, pots fer prediccions de Covid. És a dir, estem fent coses que tenen aplicacions, perquè estem emprant Big Data.
Això és l'important, no? D'aquí, doncs, si hi ha coses que tenen aplicacions, doncs m'arriba el finançament i tot, i oli amb un llum, no?
Bé, bueno, així tot, diré, si aplica, però a l'ona, en si aplicació pràctica, diré, bueno, dia d'avui no sé què dir-te. No mos posarem a enviar missatges amb ones gravitacionals.
Ja.
Però si en Einstein li haguessin demanat, bueno, la seva teoria a part de predir-ho això dels moviments dels estels, el dia a dia, la relativitat, aquesta teoria exòtica de la curvatura a l'espai-temps, què? Dona de menjar o no dona de menjar?
Ja.
Bueno, però resulta que tots nosaltres, perquè si no jo ja no sé si ho tinc al carrer, anem amb el GPS, si no jo ja m'aperc, jo ja no sé arribar enlloc sense el GPS. Però el GPS funciona gràcies a la teoria de relativitat general i especial. És a dir, aquesta teoria tan exòtica, de la curvatura de l'espacio-tiempo i no sé com... Pues sí, com veiem? Un segle després, menys d'un segle després, ha tingut ja aplicacions pràctiques,
molt
dia
bé.
A dia, comuns.
Estem parlant ara mateix amb la doctora Cintas, ella és doctora en física a la Universitat de les Illes Balears i coordinadora de l'equip que ha participat en aquest descobriment, el de la fusió d'un forat negre i un objecte misteriós. Ja per acabar, es calcula que el nostre Sol arribarà al final de la seva vida d'aquí a uns 5.000 milions d'anys. Què passarà llavors? En què es transformarà?
Que com una nana blanca.
I ja està. I això es calfarà o no?
Bueno, això es dia que se li acabi combustible engullirà tot el sistema solar.
Ah, o sigui que d'aquí 5.000 anys no sobreviurà ni Clint Eastwood, no?
Ara està la meitat de la vida. Nosaltres no fa tant de temps que érem a la Terra. Nosaltres haurem desaparegut molt abans que tot això passi.
Ah, sí, clar. Per mort de en fi, nosaltres mateixos,
evolució.
Que som una mica bambus, no?
Evolució.
Evolució, perfecte. Doncs amb aquest final optimista ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a Alicia Cintas per aquesta entrevista tan, tan interessant, amb un anam una miqueta més savis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.